Doncs tot just fa unes hores que el regidor de la CUP, l'encara regidor de la CUP, Òscar Ortiz, anunciava en roda de premsa els motius que l'han portat doncs, a demanar la sol·licitar la renúncia en aquesta acta de regidor. I doncs això, unes hores després, el tenim aquí en la que probablement serà la seva darrera compareixença en la roda de portaveus que habitualment fem a la ràdio. Òscar Ortiz, bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Primera pregunta, òbviament, per què plegueu?
Doncs pleguem per un motiu tan senzill, que de tan senzill que és, doncs es fa difícil d'argumentar més enllà del que és una incompatibilitat completament laboral.
Una incompatibilitat que no teníeu fins ara?
Una incompatibilitat que ara s'ha vist augmentada, o podríem dir que pot agreujar la meva situació com a regidor.
He obert fa poc un negoci.
Exacte, he obert fa poc una llibreria aquí a la vila. Fins ara jo ja treballava en el sector de les llibreries, però treballava a Barcelona. La meva condició de regidor va permetre que jo pogués parlar amb la meva empresa i poguéssim doncs, pactar, en certa manera, una permissivitat o un fer les coses de manera més compatible amb la vida política, però ara, evidentment, al posar-me al capdavant en solitari d'un establiment, doncs, l'exigència laboral és el primer, vull dir, haig de dedicar-hi moltes més hores a la feina que a la política, tot i coneixedor, que aquí doncs, per mi ha estat difícil prendre la decisió, de que tinc una obligació amb el poble, amb els votants de la CUP i amb aquella gent que va confiar en el grup municipal i va confiar en la meva persona. I aquí doncs, he pres la decisió, després d'uns mesos de reflexió, de manera doncs, lògica i pensant amb el cap i no pas amb el cor.
Heu intentat buscar alguna fórmula alternativa que us permetés doncs, compatibilitzar com a mínim fins a les eleccions?
Sí, perquè de fet el plantejament inicial, que va ser cap al mes de juny de l'any passat, del 2013, en el que vaig advertir al grup municipal de que doncs, les coses per obrir la llibreria cada vegada anaven avançant, tot i que han anat molt, molt lentes per qüestions doncs, burocràtiques i sobretot en quant a relació amb els bancs per aconseguir el crèdit d'emprenedoria, però en el moment que les coses es veien ja una mica més, perdoneu, es veien una mica més factibles, doncs vaig posar el meu càrrec a disposició de l'Assemblea perquè tinguessin en compte el fet de que ens podríem trobar que la CUP en moltes reunions no hi fos representada. Llavors, doncs, bé, amb tota aquesta valoració doncs, hem tingut que acabar de prendre una decisió. Sí, sí. Solucions se n'han buscat, vull dir, no s'ha volgut optar per primera instància, no s'ha volgut optar directament a que la meva posició sigui rellevada. Hem intentat hem sondejat, si més no, i hem mirat la viabilitat per poder fer un canvi en el ROM, però el ROM, que és el nostre sostre o marc jurídic local, també topa amb la llei de les administracions del règim local, que també doncs, ordenen com ha de funcionar l'estructura de l'Ajuntament. I bàsicament, com que aquestes diuen que ha de ser un càrrec electe qui ha d'anar a la majoria de tots aquells òrgans col·legiats que estan constituïts i els que se'n deriven d'ell, com poden ser consells d'administració en el cas de Sitges, doncs els Sitges Model 21, les agències de turisme de Sitges i d'altres, doncs clar, això fa difícil que la presència d'un sol regidor de la CUP pugui ser en totes les reunions.
Si fos un grup més ampli, doncs una altra cosa hagués pogut funcionar, però clar, sou un grup d'un sol regidor.
Correcte.
I per tant, l'únic que pot anar és l'únic regidor del grup.
Sí, 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 a hores d'ara, i això que ho vàrem parlar i ho vàrem consultar amb el secretari general, també vam sondejar amb els diferents portaveus, amb la possibilitat de fer canvis, doncs clar, aquest ordenament, com dic, diu que han de ser ara mateix càrrecs electes i el tenir la CUP només un regidor, doncs és el regidor qui té que anar tot. Si aquesta situació que estem doncs, ara mateix es donés amb dos, tres regidors, evidentment que l'Òscar Ortiz no deixaria la legislatura, intentaria compaginar en el màxim possible la seva assistència en els plens, que de fet és una tarda al mes, l'últim dilluns de cada mes, i per tant aquí sí que podria doncs, aguantar el fet d'acabar la legislatura, però ara mateix això no és així, i per tant doncs, hi haurà moltes reunions en què la CUP no hi serà i tampoc com a grup municipal creiem que això sigui el correcte.
Qui ens escolti llavors entendrà que probablement ser un regidor de l'oposició és molt més que en el ple, perquè aquest totes les reunions són moltes, no?
Això és un nombre variable. Hi ha mesos en les que a vegades les reunions simplement es limiten a juntes de portaveus, que són una reunió, comissions informatives, que en són dues, i el ple, que per tant és una altra sessió. Per tant, hi ha mesos en les que les sessions són quatre reunions diferents. Però si es dona la casuística que en un moment concret es convoca el Consell d'Administració del Sitges Model 21, es convoca també l'Agència de Turisme de Sitges, es convoca una comissió municipal com pot ser la de Cultura, com pot ser l'Hospital de Sant Joan Baptista, com pot ser una reunió un dimecres a les 11 del matí perquè ve un conseller a explicar-nos una qüestió en concret de la Generalitat, o hi ha una reunió per, ara mateix que s'acosta al Carnaval, per exemple, explicar el que seria tota l'operativa de seguretat del Carnaval. Doncs en aquests moments això són càrregues que té que suportar un regidor, i si es compta amb els regidors de l'oposició, doncs ells també tenen que ser en aquestes taules. Per tant, sí que és cert que anar a ser regidor a l'oposició no només suposa doncs preparar els plens, fer oposició al govern i res més. És una responsabilitat doncs més alta i implica moltes més hores que simplement les que el ciutadà a vegades veu que estem fent allà en el ple.
I si em permeteu, ja és paradoxal que podent treballar a Sitges ara hagueu hagut de deixar doncs la feina de regidor a Sitges, quan treballàveu a fora, i a més amb feina de comercial, és a dir, rodant molt, us era més fàcil compatibilitzar-ho que ara que treballareu exclusivament a Sitges.
Sí, perquè fins ara doncs he tingut la sort de treballar en una empresa on les relacions que he tingut com a treballador han estat molt, molt bé i molt correctes, i n'estic molt content, i fins ara doncs és això. En el moment de presentar-me el 2011 amb antelació, ja ho vaig parlar amb la direcció de la llibreria on estava, i vam arribar doncs a l'entesa de que doncs si un dia feia menys hores, les tenia que acabar recuperant. Llavors ha estat una relació laboral molt de tu a tu, i per tant amb això he tingut sort. Però
heu tingut flexibilitat.
Exacte.
Però ara, diguem, sent el vostre propi cap, aquesta flexibilitat desapareix, perquè...
Exacte, ara l'autoexigència és a vegades més, és més alta que no pas la que et pot fins i tot exigir un propi cap. Però com dic, he tingut sort d'estar durant aquests últims anys treballant en un lloc on s'ha pogut doncs parlar molt les coses entre treballadors i caps, i per tant doncs vaig tenir la sort de que van entendre el que significava ser regidor de la meva vila, i vaig poder doncs permetre'm de tenir aquesta, diguem-ne, podríem dir, màniga ampla a l'hora de treballar.
I ara què farà la CUP? Ahir es va anunciar que de moment encara no està decidit el substitut, oi?
No, això és un procés que de fet ja s'ha encetat, tot i que ahir es va fer la roda de premsa. Aquest procés ja s'ha encetat prèviament a la roda de premsa d'ahir vespre. És un procés que culminarà el proper diumenge dia 9 en una assemblea oberta, que des d'aquí la ràdio doncs m'agradaria tornar a repetir el concepte de que són assemblees obertes més enllà dels qui són militants, és a dir, també simpatitzants, votants i aquells ciutadans que s'interessin per la política que estem fent la CUP i pel devenir del poble. Per tant, en aquesta assemblea es decidirà qui finalment prendrà el meu relleu d'entre uns candidats que seran proposats. És a dir, en aquell moment, en principi, si el procés aquesta setmana s'encamina com s'ha d'encaminar, que de fet és el mateix procés que vàrem fer en el seu moment per elegir-me a mi com a cap de llista, ha d'arribar amb un, dos, tres, quatre. Ara mateix, tal com estan succeint les coses, crec que no tindrem més candidats a proposar, i d'entre aquests candidats que surtin proposats, l'assemblea haurà de votar en una votació doncs de procediment normal, haurà de votar qui és el meu relleu.
És a dir, entre els 20 que us segueixen, es postularan entre 3 i 4, entre 3 i 4 persones, probablement.
Jo, pel que estic veient aquesta setmana, crec que sí, i tampoc tindria molta lògica que haguéssim de dispersar la decisió de vot entre 5, 6, 7, 7 candidats. És més, tampoc serà un nombre molt elevat, perquè en aquí hem de tenir en compte que hi entren els condicionants laborals de cadascú també. És a dir, jo surto de regidor per una incompatibilitat horària, i no seria molt lògic ni tampoc de rebut que el proper candidat de la CUP tampoc pogués asseure's en les reunions en les quals doncs jo hi deixo d'anar-hi. Per tant, s'està mirant de que els candidats proposats el dia de l'assemblea siguin candidats que, si més no, puguin anar almenys al 90 o el 95% de les reunions.
És a dir, que tinguin disponibilitat horària per poder assistir.
Exacte.
Allà on l'Òscar, òbviament, no hi podrà assistir.
Exacte, aquest seria el motiu, aquest seria, diem-ne, el raonament principal que hauríem de, amb el qual ens hauríem de regir, que la CUP hi pugui ser en la màxima, en la majoria absoluta de les reunions, tenint en compte que segurament queda un any i mig, queda un any i mig bastant complicat, perquè vindran doncs eleccions municipals altra vegada, i segur que uns mesos abans l'Ajuntament, com és típic, doncs s'aturarà, cosa que no hauria de fer, però s'aturarà una mica o ralentitzarà la seva acció de govern aquells partits que estan manant, perquè evidentment cadascú voldrà agafar la seva posició de cara al tret de sortir de les municipals, però sobretot la CUP el que té que fer és seguir treballant de la mateixa manera que ha fet fins ara, i no tenim que per què nosaltres doncs perdre intensitat en aquesta carrera final de la legislatura, perquè hem d'entrar amb força en la propera.
Substituir un regidor que ha marcat un perfil propi, una manera de treballar, i a més que s'ho ha hagut de treballar ell sol, perquè ha estat ell doncs l'únic representant del grup municipal, a un any de les eleccions, és a dir, una persona que porta 3 anys de bagatge com el regidor que avui ens acompanya, és una patata calenta, no?
Això també s'ha valorat, perquè, com dic, quan el mes de juny jo vaig posar a disposició el meu càrrec, vaig advertir que doncs, pel tema laboral a mi se'm faria difícil d'anar a les reunions, sí que la CUP primer vam veure que potser seria això una patata calenta, com es ve dit, o seria un aspecte negatiu. Després això, amb debats i amb reunions que hem tingut, hem vist que no té per què ser així. Vull dir, nosaltres ho veiem d'una manera positiva, és a dir, ara mateix hi ha un regidor, que és l'Òscar Ortiz, que no pot seguir la seva tasca com a representant o portaveu d'aquest grup municipal, però l'Òscar no abandona la política. Per tant, també el que voldria és llançar, aprofitant que em doneu la possibilitat a la Ràdio Maricel, doncs llançar aquest missatge també cap als votants i cap a la ciutadania de Sitges i als vilatans en general, no? De que l'Òscar Ortiz seguirà estant darrere de la CUP, seguiré militant en la CUP de Sitges, de fet també sóc militant a la CUP nacional, no només a nivell local, sinó que també doncs, a nivell nacional hi milito, i per tant la meva feina aquí a Sitges també seguirà, el que passa que és molt més fàcil que pugui jo doncs, reunir-me un vespre a les 9, 9 i mitja, 10 de la nit, perquè hem de preparar un ple, hem de matxacar documentació i hem de preparar tot el ple amb el qui sigui doncs portaveu, que no pas doncs, com t'he dit, que tinguem la visita de la consellera d'Educació i es convoqui a tots els grups a les 10 del matí, per exemple, i la CUP no hi puguem ser-hi, vull dir, tot en la seva mesura, no? Però si aquests dies m'han arribat, per exemple, rumors, i fins i tot hi ha hagut qui que aquests dies s'ha adreçat a mi dient que com és que deixes la política, Òscar, la meva resposta, si hi ha aquest dubte encara entre algun oient de Ràdio Maricel que ens escolti ara, és que l'Òscar no es retira de la política, l'Òscar seguirà a la CUP. I la CUP, evidentment, seguirà. Una mica enllaçant la pregunta que m'havies fet de com seguirà la CUP seguirà igual, seguirà treballant.
Òbviament, per tant, el procediment de substitució no serà el que seria habitual, que és el número 1 el substitueix el número 2, sinó que ho decidirà una assemblea i tots els que hi hagin davant doncs renunciaran això formalment, com a mínim, perquè doncs, el que havia escollit l'assemblea d'aquest proper diumenge, a quina hora?
A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, diumenge a les 5 de la tarda a l'Ateneu.
Sí, correcte.
Doncs el que decideixi l'assemblea, tots els que hi hagi davant, doncs renunciaran perquè pugui ser aquest el regidor.
Sí, sí. La lògica diu que, evidentment, qui hauria de substituir amb un cap de llista seria el següent, que en aquest cas és el número 2. El mateix succeiria si ara mateix renunciés un regidor d'algun dels altres grups municipals que hi ha en el consistori. De fet, recordo el cas del Castillo i recordo el cas del Pau Pérez de Hacha i la substitució, doncs, en el cas del Partit Popular ha sigut doncs, del número 3 pel número 4, perquè és la lògica. En el seu cas, en el del PSC, no sé si va haver-hi alguna renúncia.
Sou el quart que renuncia, perquè va renunciar David García.
Correcte, sí.
Va renunciar Pau Pérez de Hacha i va renunciar el senyor Castillo també. Per tant, sou el quart regidor que renuncia en aquesta legislatura.
I com dic, la lògica diu que hauria de ser el número 2, però clar, com que hi haurà diversos candidats proposats, doncs es pot donar la casuística que el substitut sigui el número 4 de la llista. Per tant, el número 2 i el número 3, davant de la Junta Electoral, haurien de renunciar a la seva acta de regidor i prendre possessió al número 4.
Us esperàveu que seria així?
El procediment?
No, el procediment. La vida política.
Sí, en certa manera sí. El que passa que quan no estàs com a regidor, doncs clar, tot ho sents sempre a través o bé dels mitjans de comunicació que feu la vostra tasca o bé a través del boca a orella que pot haver-hi pel carrer de Sitges o perquè et van arribant notícies de gent que coneixes i que està dins de l'Ajuntament o perquè coneixes i tens una certa amistat amb d'altres regidors i quan t'hi creues, doncs evidentment, entre diversos temes, acabes parlant del tema polític, no? I moltes coses, quan em presentava el 2011 com a cap de llista, doncs bueno, me les imaginava, però estava amb la curiositat de dir, quan entrem a l'Ajuntament, si és que entrem, tot allò ho començarem doncs a tocar amb les pròpies mans i aviam realment llavors com és la vida política. Però sí, algunes de les coses ja me les havia imaginat i ja hi anàvem preparats en el cas de que es donés la sort d'entrar a l'Ajuntament com ha sigut.
Doncs us ho pregunto al revés, què és el que més us ha sorprès d'aquests 3 anys de regidor, de com funciona tot?
Doncs bé, el que més m'ha sorprès en certa manera és que, bueno, les dificultats que avui dia, tot i els mitjans i els recursos que tenim, trobant-nos com ens trobem en 2014, els mitjans de la nostra casa encara, quan a tema de recursos, ja no dic humans, perquè hi ha una gran plantilla i en moltes àrees s'està treballant molt bé, però sí que els recursos de la casa, en quant a recursos tècnics i materials, moltes vegades, bueno, no, moltes vegades no, vull dir, en moltes àrees encara trobo que hi ha departaments en precari perquè, bueno, un exemple tan senzill com estar treballant amb equips informàtics vells i en molts casos ja gairebé com aquell qui diu que podríem titllar-los d'obsolets, no? Vull dir, llavors trobo que la maquinària tècnica i material de l'Ajuntament s'ha de millorar. Coneixedor de que tot això suposa una despesa, una inversió i un esforç econòmic, però estem en el 2014 i hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que encara treballen amb, bueno, com he citat, doncs, amb un cas tan senzill, doncs, amb ordinadors molt antics, per exemple, i cosa que dificulta a vegades la comunicació interna i el pas de papers d'una àrea cap a l'altra, per tant, també fent una mica tot lent a vegades.
Uh-huh. La CUP, com totes les formacions polítiques, varen entrar aquesta legislatura d'una determinada manera. Ara hem passat 3 anys de legislatura, 3 anys de legislatura que, a més, ha estat una legislatura molt marcada per la situació econòmica global i local, perquè doncs, hi ha hagut una sèrie de condicionants que ens han vingut de fora i altres, diguem, que han estat d'herència. Com estàvem i com estem?
De fet, quan vam començar la legislatura estàvem, per tot el que el ciutadà ja sap i s'ha comentat, estàvem en una situació d'endeutament molt alta. Ara aquest endeutament amb els proveïdors no hi és, però l'endeutament hi segueix, perquè l'endeutament simplement el que ha fet és solucionar-se a través d'un pla Montoro, un decret del senyor Rajoy, i per tant tot aquest deute que existia amb proveïdors s'ha pogut pagar, s'han pogut prioritzar les factures, s'ha pogut racionalitzar la relació amb els proveïdors, ara els proveïdors ja no cobren tants dies com cobraven abans, sinó que sembla ser que estan una mica més contents de les relacions i de les feines que poden fer amb l'Ajuntament, però l'Ajuntament de Sitges continua endeutat. Continua tenint allà un passiu al qual fer front i per mi la situació no ha canviat gaire. El que ha canviat és una mica la manera en com ha canviat, bueno, una mica no, ha canviat radicalment la manera en com s'ha convertit aquest deute, però ara aquest deute el tenim amb les entitats financeres i a sobre el tenim imposat i obligat per l'Estat espanyol. Per tant, la situació per mi i per la CUP continua sent igual de la mateixa manera que ho era abans, un greuge pel ciutadà.
Uh-huh. En què enteneu que ha incidit la CUP en aquests 3 anys que heu encapçalat, heu estat el portaveu de la formació del grup municipal? En què ha incidit la CUP en la política municipal, tenint en compte que és ha estat una formació que per primer cop es presentava i que a més doncs, va treure regidor i per tant ha pogut incidir, malgrat sigui des de l'oposició, des de dins, en tot plegat? En què heu incidit?
Nosaltres hem intentat sempre incidir i crec que en certa manera hem anat aconseguint petites coses, tot i que el que hem pogut aconseguir en certa manera s'ha silenciat. En certa manera no ha sortit a la llum amb la merescuda, diguem-ne, amb la mesura que es mereix. Nosaltres, com a grup municipal, sempre, durant tot l'any, centrem molt els nostres esforços en el pressupost, en donar un concepte de pressupost diferent al que fan els altres grups municipals. Nosaltres uns pressupostos els entenem com participatius. De fet, en aquest últim ple vam presentar per tercera vegada una moció sobre la participació en els pressupostos, que per fi, i esperem per això, haurem de veure també com evoluciona el treball, en el 2015 s'han de veure fruits, però no ens satisfà que es vegin en el 2015 quan estem en el tram final ja de la legislatura. Ens hagués agradat que quan vam presentar per primera vegada la moció, aquesta moció fos aprovada i haguéssim tingut tots els grups municipals, més enllà de les diferències polítiques, haguéssim pogut tenir un punt de trobada durant doncs, ben bé 4 anys o 3 anys. Hauria sigut un treball molt més profitós, molt més enriquidor i crec que molt més beneficiós pel poble de Sitges. Però bueno, ens ho hem trobat en el final de la legislatura. També és una estratègia política, evidentment, cada partit doncs, fa la seva, i en aquest cas els del govern, l'estratègia política que han adoptat és arraconar aquestes opcions cap al final de la legislatura per l'interès polític que puguin tenir, ens l'haurien d'explicar ells. Però la CUP jo crec que hem incidit en aquest aspecte en quant al tema del pressupost, i crec que també el nostre esforç en el pressupost ha incidit que pugui doncs, haver-hi un discurs, pugui haver-hi tot un seguit de propostes en les ordenances fiscals i en el repartiment de les partides de despeses o d'ingressos del pressupost en relació a tot allò que pot millorar les classes socials més afectades ara mateix a Sitges, que n'hi han. Potser tenim la sort de que aparentment no es veu tant com en d'altres municipis, però aquí a Sitges també hi ha gent que ho està doncs, passant malament econòmicament, que s'està quedant sense feina, que està tenint dificultats per fer front al cost de la vida, i per tant en les nostres ordenances fiscals hem mirat d'incidir en aquestes polítiques d'augments en partides socials i sobretot de que es pugui doncs, defensar els interessos dels qui ara mateix ho estan passant més malament en aquesta crisi.
Uh-huh. Aquesta legislatura ha tingut dos moments, un primer moment amb un govern en majoria i un segon moment a partir de l'estiu passat, quan arran de les discrepàncies que es van escenificar especialment per al canvi de nom de la plaça i del carrer d'Espanya, etcètera, etcètera, però que, segons indiquen des del mateix Partit Popular, probablement també venien ja de fons, doncs en la sortida del Partit Popular d'aquest govern i un govern en minoria, i per tant doncs, una oposició que ha vist incrementat el seu volum de regidors. Com heu viscut aquests dos moments? Com heu viscut aquest govern en majoria? I com heu viscut aquesta nova configuració i la relació amb els companys de l'oposició, és a dir, per una banda amb el Partit dels Socialistes i per una altra banda doncs, amb el Partit Popular.
Pel que fa a això últim que em preguntes, el tema de la relació entre companys ha esdevingut de manera correcta i normal, tant si em relacionava amb regidors del govern com si em relacionava amb regidors de la oposició. I el mateix en el moment que alguns regidors del govern han passat a ser oposició després doncs, del trencament de la nova majoria. Per tant, la meva relació personal amb tots 20 restants jo la valoro com correcta, i espero que també doncs, tots els portaveus i regidors en tinguin la mateixa opinió, que de moment els qui s'han adreçat a mi doncs, per doncs, valorar una mica la meva sortida, doncs, així m'ho han transmès, no? De que fins ara doncs, la relació ha estat molt, molt correcta, i que m'agraeixen també doncs, el to dialogant que en tot moment he volgut tenir com a portaveu. I nosaltres, amb el tema de quan vàrem començar, doncs, la CUP vèiem que el govern es configurava en una suma de 5 partits per, diguem-ne, desbancar o desplaçar els qui fins ara havien governat, que és el PSC, i per tant doncs, vèiem que configuraven un govern amb un pinyol dur i amb un pinyol tancat, i de fet doncs, ho estàvem patint amb cadascuna de les votacions de les nostres mocions, perquè la suma de 13 regidors feien que doncs, clar, els hi posava tot molt, molt a favor perquè les propostes de l'oposició doncs, no avancessin. Després, amb el trencament de la nova majoria, pensàvem que la situació doncs, seria molt més oberta, que hi hauria molta més capacitat al diàleg, però ara valorant-ho amb temps, des de la CUP veiem que el grau de diàleg i la riquesa del diàleg continua sent la mateixa. És a dir, hi ha moltes diferències polítiques entre els partits que conformen govern i la CUP i continua sent difícil l'entesa en molts aspectes, però per qüestions purament ideològiques, perquè se'ns situem uns als altres a les antípodes d'un de l'altre.
Tenint en compte que entre els tres grups de l'oposició també hi ha diferències ideològiques importants, fins a quin punt l'oposició doncs pot condicionar la tasca de govern?
En el moment que tens un nombre elevat de regidors, jo crec que pots incidir-hi molt més que quan ets un. Però el que sí que tenim clar a la CUP i hem intentat sempre des de l'oposició fer és seguir el nostre programa, seguir les nostres bases ideològiques, seguir, com dic, un programa que va ser construït a partir d'unes trobades obertes amb la ciutadania i que, per tant, a part de recollir propostes de la nostra ideologia, en recull de tot un conjunt de ciutadans que van poder venir, es van poder adreçar amb nosaltres, van poder treballar i que, per tant, hem configurat un programa que també amb propostes s'allunya del que som l'esquerra independentista i creiem que poc tindríem a incidir, però la nostra tasca en cap moment l'hem fet amb aquest pensament. Per nosaltres, encara que tinguem només un regidor, ha estat molt important entrar a l'Ajuntament i hem intentat sempre, poc a poc, pas a pas, mirant de confrontar democràticament les idees per moltes diferències que n'hi hagi, per mirar d'introduir ni que sigui una mica del nostre entendre i del nostre tarannà. Però sí que és cert que ens hem trobat que moltes vegades, si nosaltres marquem una línia, aquesta línia des del govern ha estat entesa com una línia de màxims i en moltes ocasions s'han tombat la totalitat de les nostres propostes. Llavors, la incidència que podem tenir és aquesta, la d'anar treballant al dia a dia, la d'anar intentant buscar aquella escletxa que un govern en majoria en el seu moment i tot i després trencar-se la majoria ha continuat en una posició ferma amb les seves idees i amb el seu pla econòmic de sanejament de com ha de recuperar les finances l'Ajuntament de Sitges, ens l'hem trobat igualment de tancat i per tant la nostra incidència crec que ha de continuar sent aquesta, la d'anar treballant poc a poc però amb el convenciment de no fer un pas enrere amb el que entenem ha de beneficiar a la gent de Sitges.
Fins a quin punt les diferències ideològiques per una banda i les diferències personals per una altra condicionen el fet de doncs, arribar a pactes, a dialogar, a arribar a acords? És a dir, què té més incidència? I vista l'experiència, vistes això, vistes les mocions que ha presentat la CUP i que en algun moment probablement hauran intentat negociar, què té més incidència, les diferències ideològiques o les diferències personals?
Doncs mira, jo crec que a l'hora de negociar o a l'hora de relacionar-nos els regidors sí que ens trobem que en el fons tots som persones i a Sitges, com també passa amb d'altres pobles, com que encara som relativament un poble petit, tot i que hem crescut molt, més o menys tots ens coneixem, qui més, qui menys. Llavors, les relacions personals sí que moltes vegades també surten a la taula de negociació o a la taula de debat, perquè, com dic, ens coneixem i arriba un punt en el que el tu a tu, a la distància curta, doncs jo sóc l'Òscar, el batlle és en Miquel, el portaveu, el líder de l'oposició és en Ricard Vicente, etcètera, etcètera. No? Clar, totes aquestes relacions personals bueno, s'hi posen.
Heu esmentat tres, a més, que formen part, diguem, d'un bloc generacional, el del mateix.
També, vull dir, generacionalment som molt propers i, per tant, entenem el segle XXI i entenem l'actualitat d'una manera diferent a aquell qui té doncs, 50 o 60 anys. És natural i és lògic. Clar, això, vulguis o no, a l'hora de parlar i a l'hora de fer política, doncs surt. Però sempre ho fas buscant doncs, aquells raonaments ideològics, perquè la política són idees i la política és debat, però sempre busques doncs, que els raonaments als quals tu et deus i els quals representes doncs, siguin els que es tinguin en compte, no un raonament simplement personal. Llavors, doncs, això sí que és una cosa que en la política local doncs hi és i l'has de saber portar.
Fins a quin punt les qüestions de procediment, de funcionament de l'Ajuntament han condicionat aquelles propostes que feia la CUP? I recordem doncs, mocions que s'han hagut de reformular, s'han hagut de retirar. Fins a quin punt el procediment doncs, ha estat una... un problema a l'hora de fer propostes?
Aviam, en algunes propostes sí que ens hem trobat amb greus problemes per tirar-les endavant pel tema de l'ordenament jurídic, perquè les lleis avui dia imposen un sostre, i aquest sostre, amb l'actualitat social, amb l'actualitat que estem vivint al carrer, amb la crisi que estem patint, la CUP hem volgut anar a les opcions de màxims, i aquest sostre de cop i volta te'l trobes, piques amb ell, i és llavors quan te n'adones l'absurd que és l'ordenament jurídic en aquest país en el que vivim. Aquí ara mateix les lleis no estan al servei de les persones, sinó que som les persones que tenim que estar al servei de la llei, i és molt indignant que com a regidor o com a persona que estàs fent una tasca política i que veus que una llei és injusta, doncs és bastant empipador que vegis que aquella llei hi ha qui no la vol modificar, hi ha qui l'entén com justa, i és una llei que justament el que està provocant és injustícia, és inconvenients a la societat. I cito per exemple una moció sobre el tema dels desnonaments, en la qual la CUP ens vam trobar amb molts problemes per acabar posant-la damunt de la taula, perquè anàvem topant amb un parell o tres de reials decrets i amb algun article de les lleis de règim local, etcètera, etcètera, que ens van obligar a modificar fins a tres vegades la moció. Per una qüestió dels desnonaments, que com tots sabem, és una situació real, és una situació que està succeint ara mateix, que està portant molts problemes a moltes famílies, i que és una cosa bastant greu si l'has d'afrontar i t'hi veus, i en canvi l'ordenament jurídic, com que tenim l'ordenament que tenim, aquí vam tenir uns condicionants completament negatius per poder tirar endavant això.
Mm-hmm. Aquest és l'any 2014. Fa una setmana li fèiem la mateixa pregunta a Jorge Carretero. Fins a quin punt el procés nacional, el procés que ha de conduir a la consulta que es farà o no es farà, condiciona la política local?
Aviam, és evident que condiciona la política local. Sitges no és un bolet aïllat, és a dir, és un bolet dins d'aquest bosc que és Catalunya, i per tant nosaltres també estem visquent aquest procés. Jo entenc i respecto que a Sitges hi ha moltíssima gent de moltíssimes ideologies i de moltíssims pensaments, i per tant jo respecto l'opinió, el pensament i el desig que cadascun dels sitgetans i sitgetanes tinguin en aquesta qüestió, però el meu desig i el meu anhel és veure un Sitges com a municipi d'uns països catalans lliures. Per tant, jo estic molt expectant el que pugui succeir aquest 2014, el que pugui succeir el 9 de novembre d'enguany, que espero que la consulta es faci, perquè no hi ha cap llei que tingui per què privar o prohibir que un poble expressi la seva voluntat, i m'agradaria i desitjo que la voluntat expressada pel poble català sigui la de voler construir un estat modern. Però jo, com a persona de la CUP que sóc, i ja ho sabeu, la CUP també anhelem uns països catalans lliures i unificats, perquè entenem que la independència, en el meu cas, personalment jo opino que s'ha d'iniciar des de Catalunya, però també hem de comptar amb tots aquells habitants del País Valencià i de les Illes que tenen un anhel igual que el tenim molts catalans. Per tant, jo espero que aquest 2014 es faci la consulta, i com dic, les lleis en moltes vegades són injustes, i en aquest cas s'estan demostrant una altra vegada injustes en el fet de voler privar l'anhel d'un poble de decidir el seu futur.
Fa una estona Òscar Ortiz ens esmentava que l'any que ve és any electoral, que probablement la maquinària de l'Ajuntament s'aturarà o ralentitzarà en certa mesura, a mesura que els diferents partits vulguin posicionar-se i vulguin visualitzar-se de cara en aquest procés electoral. D'aquí 4 dies tenim les eleccions europees, que serà l'obertura d'un nou cicle electoral, i entremig tenim això que hem parlat ara, aquest procés. Fins a quin punt tot plegat pot condicionar encara més aquesta política local? Fins a quin punt el fet que hi hagi un procés en paral·lel, fins que hi hagi eleccions europees, farà que tot es pugui acabar difuminant en la tasca diària d'un any encara llarg de legislatura?
Pel que fa a les europees, personalment crec que potser les europees són les eleccions que menys poden influenciar en la política local, no? I suposo que perquè el que seria la preparació de tota la campanya electoral, tot l'esforç de treball per poder assolir doncs, els resultats al Parlament Europeu, vindran més des de les direccions nacionals de cadascuna de les formacions polítiques que s'hi presentin. Per tant, a nivell local, crec que aquestes europees ens pot doncs, marcar una mica en quant al que puguem veure pel carrer de cartells penjats, algun míting, algun acte organitzat pels partits que es presentaran, etc etc. Però crec que la influència en la política municipal serà baixa. Ara bé, jo sóc de l'opinió, i és pel que també estem acostumats a veure, que segurament cap al gener, febrer del 2015, l'Ajuntament evidentment no s'aturarà, perquè hi ha una plantilla que seguirà anant cada dia la seva feina, hi ha una maquinària municipal i una paperassa i uns procediments administratius que no es poden aturar, perquè el ciutadà no es pot veure afectat perquè venen unes eleccions, però sí que les càrregues i l'esforç dels partits polítics cap a la seva pròpia campanya, evidentment que jo crec que influenciarà, si més no, segurament en els debats, en les formes, en la presa de decisions. És una situació que jo crec que es donarà.
Quina herència creieu que deixeu al vostre successor?
Bueno, el que aquesta pregunta és una herència, bueno, aviam. De fet, jo crec que el que hem fet fins ara la CUP ha sigut doncs, tenir la possibilitat d'entrar en l'Ajuntament per primera vegada, i el fet de que hi sigui la CUP en l'Ajuntament, doncs, hem pogut donar veu al col·lectiu de l'esquerra independentista. Llavors, jo em sento satisfet d'haver tingut la sort d'haver sigut el primer regidor de la CUP del poble, i em sento doncs, satisfet que sense voler-ho, perquè la meva intenció ha sigut sempre treballar doncs, a poc a poc, mica en mica, esforçant-me, mirant d'escoltar molt els primers mesos per aprendre molt el llenguatge de com es parla dins d'un ajuntament, de què signifiquen les coses, de com funciona tot. Jo crec que el meu llegat o la meva herència que li puc traspassar amb el qui vingui darrere és la mà oberta i la mà estesa d'ajudar-lo amb tot allò que pugui doncs, tenir dubtes, intentar doncs, una mica continuar assessorant el grup, de veure com funciona l'Ajuntament per dins. I esperem que aquesta cara conciliadora de la CUP, que molta gent m'ha transmès en la meva manera de fer les coses, doncs es pugui veure en el següent candidat, i que per tant el poble de Sitges entengui que el que he dit fa una estona, que encara que jo marxi, la CUP segueix i ha de seguir treballant amb les mateixes maneres, i ha de seguir treballant amb els mateixos objectius, i nosaltres no ens desviarem en el nostre programa que presentàvem el 2011 per molt que hi hagi un canvi de regidor. Per tant, la meva herència seria doncs, que el regidor que entri segueixi les línies del nostre programa i segueixi escoltant els ciutadans, sàpiga transmetre aquestes veus a l'Assemblea Local de Sitges, i que per tant sigui doncs, igual de conciliador com ho he estat jo ara, que de fet és fruit de la manera i del tarannà en el que tenim les CUPs de treballar als municipis.
Quin consell li donareu?
Que s'arremangui bé les mànigues. Que s'arremangui, perquè cal moral i cal esforç per moltes vegades doncs, tirar les coses endavant.
Cal veure molta tila?
Depèn de com sigui cadascú. En el meu cas no m'ha fet falta.
No us ha fet falta.
En el meu cas no m'ha fet falta, però sí que hi ha hagut dies que he arribat a casa irritat després de reunions. Però bueno, no m'han fet falta tiles.
Anava a dir que llegeix un llibreter.
Ah, bueno, en el meu cas intento llegir sempre assaig. De tant en tant introdueixo alguna novel·la, però sobretot m'agrada molt l'assaig i relacionat amb temes polítics.
Us acomiadeu amb una certa pena?
No, amb una certa enyorança de potser trobar a faltar les reunions, de trobar a faltar aquella, diem-ne, aquella, com ho diríem?
Trobar a faltar les reunions, això és mèrit, eh?
Bueno, quan dic trobar a faltar les reunions, me'n vaig amb l'enyorança de sortir d'un ambient, de sortir d'una dinàmica en la que, bueno, en la que hi entres amb molta il·lusió i amb moltes ganes quan, quan em vaig presentar, i per tant doncs, la meva intensitat de feina en la CUP ara serà d'una altra manera, i bueno, doncs, trobaràs en falta l'enyorança de potser el que estaves acostumat fins ara com a regidor, que és anar allà a la primera línia i de manera valenta doncs, intentar defensar el millor possible i sense ferir susceptibilitats de ningú, per molt que siguin diferents a les teves idees. Doncs bueno, això ho trobaré a faltar, perquè també ser regidor és una experiència doncs, que la recomanaria a qualsevol, i que tot i que pugui ser complicada i confrontar les idees moltes vegades et relacioni de manera a la qual no estàs acostumada amb la gent, val la pena doncs, passar per l'experiència de ser regidor en un poble.
Enyorareu els plens?
Potser sí, potser sí, potser sí.
Ja és molt enyorar, eh?
No, però més que res, perquè quan treballes pel teu poble doncs et sents satisfet, per poc que siguin els resultats que aconsegueixis. Llavors, bueno, tampoc no ho enyoraré tant, perquè com dic, seguiré treballant dins de la CUP.
La renúncia s'oficialitzarà en el proper ple?
Sí. Sí, sí.
Per tant, fins al proper ple encara sereu el regidor de la CUP.
Exacte. De fet, el que estem intentant acabar de parlar tots els grups quan ens tornem a trobar és l'ordre del ple, però ja hi ha plena disposició, i també doncs, agrair-ho, perquè no, a tots els portaveus i a tots els regidors que no han posat en aquest aspecte cap problema, que em pugui acomiadar al final de la sessió de control, que és després de les mocions. S'ha d'acabar de mirar amb el secretari també, perquè és ell qui porta la batuta d'aquest tema també, però crec que no hi haurà cap problema i ens podrem acomiadar al final del ple de febrer.
Doncs Òscar Ortiz, encara regidor de la CUP, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests anys de legislatura, en totes aquestes rodes de portaveus, i moltíssimes gràcies en el futur.
Donar-vos també les gràcies a tot l'equip de Ràdio Maricel, sobretot doncs, amb els qui feu aquesta feina de cada dia poder-nos portar les notícies, i de, per què no, doncs, obrir els micròfons a totes les veus i a totes les opinions. Donar-vos doncs, les gràcies i encoratjar-vos a que seguiu fent aquesta bona feina que porteu fent ja des de fa temps en aquest equip de professionals que sou.
Doncs moltes gràcies i bona sort.
A vosaltres, gràcies.
El comiat d'Òscar Ortiz de la roda de portaveus, que no serà l'únic comiat, òbviament, en el ple del 24 de febrer el podran escoltar, bàsicament, acomiadant-se ja, en aquest cas d'una forma oficial, en el ple del 24 de febrer. Ho deixem aquí, demà, com no, la roda de premsa de presentació de la segona setmana de la Malvasia, que és a punt de començar, hores d'ara, a l'hospital, i altres temes. Que passin un molt bon dia. Fins demà, adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.